Lectura en ruta, aquí, a la caravana de Ràdio Estel.
Vinga, va, 6 minuts que passen de les 5 de la tarda i com cada dimecres a la caravana us volem proposar una lectura en ruta, avui una novel·la de gran veracitat humana que significa un mirall de les transformacions socials a l'Europa del segle XX i principis del XXI. El llibre Temps enrere, editat per Pro. En parlem aquesta hora amb el seu autor, Ramon Solsona. Ramon, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Temps era temps que vam sortir de l'ou amb l'hora muscula, pau al coll, la flota al moll, la llengua al cul, amb els símbols arraconats, amb l'aigua a la font, amb les restriccions i l'home del sac.
Si parlem d'aquest llibre, hem de parlar indiscutiblement de l'Elvira, en Tomàs, els protagonistes de la novel·la que passen pel túnel del temps cap enrere, van del mòbil als primers televisors en blanc i negre, de la plenitud professional als orígens humils. Tot això vol dir, Ramon, que també és una novel·la de memòria?
De memòria col·lectiva, en el sentit que és la història d'uns protagonistes, tal com has dit, però sí que té un rerefons de memòria col·lectiva, perquè com que viuen 70 anys, o diríem, els agafem fins als 70 anys o a partir dels 70 anys cap enrere, digui-li com vulguis, doncs hi ha coses que reconeixem, naturalment, sí, sí.
Ara hi entrem en com tu has fet això per anar cap enrere, però parlant de memòria és un llibre que ens parla també de la migració dels anys 60 cap a Alemanya, per tant, de memòria col·lectiva sí, però de memòria històrica també.
Sí, de memòria històrica de totes les èpoques. Avui estem vivint dies convulsos a nivell tant català per unes raons com mundial per unes altres. Aleshores, això està creant que al cap d'un temps, doncs això ho recordarem, o les generacions futures ho recordaran d'una manera determinada, i en algunes novel·les sortirà els temps d'avui.
Escolta'm, Ramon, tu recordes el moment en què vas dir... Escolta, en comptes d'escriure un llibre que va cap endavant, com fan les històries comúment, l'escriuré que vagi cap enrere.
El moment sí que va ser una revelació, eh? És a dir, com que per escriure estic molt de temps pensant i donant voltes, prenent notes, fent esquemes i això, en un moment determinat vaig dir, aquesta història, com que jo vull explicar la història del Tomàs i de l'Elvira, els protagonistes, eh? Tal com has dit, jo vull que tingui molt protagonisme al pas del temps. Si ho faig enrere, es marca molt més aquest pas del temps. Com han arribat a madurs, a adults, una parella que, com és natural, doncs han sigut nens, han sigut joves. Aleshores, a mesura que vas llegint enrere, vas veient per on han arribat, per quins camins cadascú, a l'edat adulta.
Per tant, Ramon, dius en moltes entrevistes que aquest llibre, Temps enrere, és un llibre reversible.
No, és que ho és.
Ho és, eh?
Ho és. És a dir, jo ho vaig escriure pensant que es pogués llegir per l'ordre literari que jo proposo, l'ordre narratiu que comença el 2015 i va enrere, fins que són petits. Un, el Tomàs, ha nascut l'any 1945 i ella el 1948. Després hi ha un petit epíleg actual del 2018, però es pot llegir tal com jo proposo, però si algú vol llegir-ho per ordre cronològic convencional, pot començar per darrere, és a dir, pot començar per quan són petits i fer-los créixer d'una manera convencional.
Per què el pas del temps és un enigma, Ramon?
Perquè no sabem què passarà demà. Això és un enigma. Això, hi ha coses que no cal justificar. És un enigma. No sabem què ens passarà avui, no sabem què passarà aquesta emissora d'aquí un any, d'aquí 10 anys, no sabem... És una incògnita. I aquesta incògnita, moltes vegades, diríem... es va resolent de mica en mica, doncs, amb el pas dels dies, però planteja moltes situacions inesperades, perquè una persona pot prendre decisions que el facin anar cap a una banda, cap a una altra, però hi ha coses que no depenen de nosaltres. La salut, la pròpia i la de les persones del teu entorn, et poden modificar la salut, la feina... com hi ha una cançó que surt, que és salut, dinero i amor, és a dir, aquestes tres coses que avui dia en lloc de dinero diríem feina, però això ens marca molt i no sempre són decisions que prenem nosaltres.
Ara sí, ens en feies alguna pinzellada, però qui són en Tomàs i l'Elvira?
El Tomàs és un noi nascut d'una família molt humil. La seva mare és viuda, portera d'una escala de veïns de Barcelona. Viu en un semisoterrani petit, perquè ja veus el tipus de família que és, i és una família molt humil. En un moment determinat li neix un germanet que té síndrome de Down. I el Tomàs és un nen molt quietó, molt tímid, però que li agrada molt llegir i és una llumanera. De manera que ell té una vida d'estudiant amb beques i tot això perquè des de petitet que s'estimava més llegir enciclopèdies que escoltar el futbol per la ràdio. L'Elvira és una noia del Priorat, filla única, d'una família, d'uns pares que tenen terres, tenen vinyes, però, com passava al Priorat fins fa relativament poc, fins fa no gaire més de 20-30 anys, tenia una davallada demogràfica enorme, perquè tenir vinyes no era sinònim de poder tirar endavant, perquè al Priorat la terra és difícil, és botoruda, les vinyes donen poc, i aleshores es veuen obligats a marxar i se'n van a l'emigració alemanya, juntament amb molts espanyols, sobretot espanyols, italians, grecs, etc., que van anar a treballar el que es deia el miracle alemany dels anys 60. Llavors l'Elvira també ve de molt avall i allà a Alemanya es coneixen tots dos.
De seguida parlem del Priorat, abans, però deixa'm preguntar-te quant té de veritat el personatge d'en Ramon. Ho dic perquè crec que t'hi has basat en algú real.
Ramon?
Ramon, perdona, en Tomàs.
Ah.
Ramon és tu.
Ramon, sí, sí, sí.
Tomàs, en Tomàs és el personatge del llibre.
Sí, sí. Ho estic explicant que... Clar, jo explico que aquesta novel·la és de cocció lenta perquè aquí hi he posat moltes impressions, records, imatges que tinc, alguns que arrossego des de molt petit. Des de molt petit. Jo havia conegut un nen de la meva... Un any més, de la meva classe, que era com el Tomàs, alt, tímid, savi, i al cap d'un temps el vaig veure per televisió i dic, mira, aquest és el nen aquell que ara és un catedràtic eminent. Aleshores, aquesta figura jo la tenia al cap. I d'altres, que et venen des de molt lluny i que les vas rumiant, i que això ho he d'incloure en una novel·la i he de lligar tots aquests elements.
En el teu cas, Ramon, que escrius novel·les, de què et serveix l'actualitat, o poder no l'actualitat, però els fets reals per escriure una cosa que ha estat novel·litzada?
No és ben bé que em serveixi. Jo em serveixo de tot. T'he dit que escriure per mi és un acte molt reflexiu, és pensant. Sempre sostinc que cada novel·la és la història d'una obsessió, i a força d'obsessionar-t'hi, de donar-hi voltes, vas integrant elements, sempre amb un eix vertebrador que te l'inventes tu, i que té molt de ficció, però vas agafant d'aquí i d'allà. I d'aquí i d'allà què vol dir? Coses que veus, coses que has viscut, coses que has llegit, que t'expliquen, que veus per la tele. A vegades són petites puntes que tenen suc i que tu a vegades doncs tries. Dius, mira, això pot ser interessant. A vegades diuen coses... I tu penses, això estaria molt bé per una novel·la, però no per aquesta que estic escrivint. Vas agafant de tot arreu, absolutament de tot arreu.
Abans parlàvem dels protagonistes, del Tomàs, de l'Elvira, però també hi ha altres tres protagonistes importantíssims en aquesta novel·la, com és Barcelona, el Priorat i Alemanya, no?
Sí. Justament l'estructura és, això que comentàvem, de pas enrere, però sempre amb capítols que alternen la perspectiva. Perspectiva del Tomàs, perspectiva de l'Elvira, perspectiva del Tomàs, i així 3-3, fins a 6. Aleshores, clar, amb una vida dilatada han tingut temps de tenir cadascú les seves relacions en tres mons molt diferenciats, que són aquests que dius. El cas del Tomàs és evident que viu a Barcelona i de petit, doncs, com que està en una escala d'un pis, d'un edifici de Barcelona, diríem, vaig construir un món que és, sobretot, al voltant del Tomàs vaig construir el món de l'escala. I vaig fer doncs que tots els veïns, a més, el ser el fill de la portera fa que tingui relació pràcticament amb tots els veïns, molt especialment amb un que viu a l'àtic, que és una mala persona. I en el cas de l'Elvira, quan diem que ve del Priorat, doncs vaig intentar fer també tot l'entorn familiar i una mica també de, del poble. Les amigues de col·legi, que són molt importants, que són amigues d'aquelles de tota la vida que van durant, i això em servia, i ho enllaço amb el que he comentat del pas del temps, en el segon capítol, l'Elvira, que ja no té 70 anys, n'acaba de fer 50, amb les amigues es troben perquè totes havien anat juntes en el col·legi del poble i totes fan 50 anys més o menys alhora. I allà ja veuen que no és el mateix. Les nenes que tenien 10, 12, 13, 14, que és quan van deixar l'escola, cadascuna tira per una banda. I això, doncs, es veu molt també amb l'Elvira, que quan ella els explica la història es queden molt parades, perquè d'aquests tres àmbits que has dit, Barcelona, el Priorat, falta el tercer, que és la migració. Es veuen obligats a migrar. I aleshores jo vaig fer un gran esforç de documentació, de lectures, de contactes de persones que ho van viure en primera persona, i que, bé, ara que la novel·la doncs, ja està circulant, m'ho diu molta gent. Diu, ostres, tot aquest capítol de la migració alemanya ens està explicant gairebé la manera d'una crònica com era la vida dels emigrants en un país fred i en un país on, doncs, com acostuma a passar amb els emigrants, els tracten d'una manera dura. Per exemple, doncs, entren a treballar en una fàbrica que comencen el torn a les 6 del matí amb un fred que pela i després van als barracons que no tenen calefacció.
Són una mica enganyats, eh?
No.
No?
Enganyats en el sentit de dir els han explicat una cosa per una altra? No. Van a les palpentes. Mm-hmm. Absolutament a les palpentes. De fet, l'Elvira, quan son pare diu hem d'emigrar perquè aquí no ens en sortim, ella pensa, bueno, jo he estudiat francès pel meu compte, per correspondència, si anem a Suïssa, doncs allà hi ha cantons suïssos que parlen el francès, mira, més o menys me'n puc sortir a Alemanya i allà no entén res.
A més, per fer-ho tot molt més ric, inclous també variants dialectals, sí. Com és el prioratí, com és sí. El Barcelona de l'època.
Sí,
no?
Sí. Això ho faig a les novel·les, sempre diríem. Està escrit la part narrativa amb un català culte, literari, digue-li com vulguis. Uh-huh. Però quan parlen els personatges, els meus personatges, les meves novel·les, acostumen a parlar amb el català col·loquial o amb el català popular, que dic jo. I en el cas de Barcelona, doncs parlen amb el català. No és massa diferent del d'ara, ara està més degradat, però bueno, no és massa diferent del d'ara. I quan parlen els personatges del priorat, m'he esforçat molt perquè parlin en la varietat prioratina. Uh-huh. I això em sembla que és important, perquè avui dia les àrees que tenen una llengua més diferent, una varietat, perquè la llengua és la mateixa, una varietat més diferenciada, doncs reforcen l'autoestima reivindicant la seva manera pròpia de parlar que no coincideix exactament amb el català central.
Descrius aquesta novel·la com una novel·la de cocció lenta. Has estat 3 anys, no?, per escriure-la. Més quants d'investigació?
Molts. No tant d'investigació. És a dir, una cosa és que tu tens al cap, mentre jo escrivia altres coses, de dir, arrossegues personatges, situacions, i el propòsit de dir, he de fer això algun dia, he de fer això algun dia, vas prenent notes, i això és com una línia, diríem, creativa, somorta, de mica en mica, de mica en mica. I hi ha un moment que dius, ara ja toca, ara ja toca. I se'm va interposar una història que em venia de fora, que no, aquesta jo no la vaig... Però que vaig dir, ostres, això pot ser una novel·la, que va ser Els 17 pianos, i no m'hi vaig posar a fer aquesta, i hi va haver un moment que sí, després dels pianos, dir, ara toca fer aquesta, i diríem, d'escriure pròpiament, 3 anys, sí.
T'agrada que sigui així, Ramon? És a dir, t'agrada que siguin les teves novel·les de cocció lenta, que no tinguis pressió a l'hora de publicar i que quan publiquis dir, aquest era el material que volia realment?
No són de cocció lenta totes, però sí que m'agrada que quan li lliuro la novel·la a l'editor sigui perquè ja no en sé més. Això tinc una consciència molt clara. Jo tinc la sensació que quan treballo a casa hauria d'anar amb una bata com si estigués en un taller o amb una granota, perquè tinc molt la sensació de treball gairebé manual. Jo estic treballant. Però justament perquè estic treballant, si estigués fent una peça d'orfebreria, m'agradaria fer-la perfecta. I si estigués fent una peça de torneria, m'agradaria fer-la perfecta. És a dir, mai... A més, l'editor ho sap, És una cosa que no suporto. Que em diuen, escolta, quan ho tindràs, això? Què et sembla? Si fem un calendari... No. quan això estigui acabat, jo ja t'avisaré, o quan vegi que ja pràcticament està acabat, perquè jo sé com treballo, treballo a poc a poc, i un cop s'ha acabat, doncs repasses, retoques, corregeixes, poleixes, i hi ha un moment que dius, ara ja, si continuo, ho putinejaré, ja està. Però fins ara sempre ho he fet així, i no he tingut mai pressa. És a dir, quan ja està, ja està, i abans no correré.
Es pugui presentar el llibre ja?
Sí, sí. L'he presentat primer a la setmana, llavors acabava de sortir a la setmana del llibre allà al Moll de la Fusta, i fa uns 15 dies, una cosa així, a la Casa del Llibre de Barcelona. M'ho va presentar el Jordi Llavina i va ser una sessió molt maca.
Com ha anat això?
Molt bé, molt bé. Home, estic content, perquè aquest llibre, amb algunes persones els he avisat, vigila que si et cau als peus...
Sí. 700 pàgines.
700 pàgines.
Ho mirava perquè no me'n recordava ben bé si eren 700 i alguna cosa. No. Són 700 justes, eh?
Rodones.
Et preguntava, això és tota posta o no?
Sí. No. Si jo li vaig dir a l'editor, dic, mira, et passaré una novel·la que em sembla que rondarà les 500 pàgines.
Si et descuides.
I, clar, perquè jo també m'enganyava a mi mateix. En l'ordinador havia reduït el cos de lletra, havia l'espai l'havia fet... Bueno, així sembla que no s'espanti, que... Bueno, en fi... I quan vaig veure que l'ha compaginat, feia 600, vaig dir, mare de Déu. Però, bueno, té el que crec que havia de tenir. I ara que hi ha... tinc respostes de gent que l'ha llegit i això, estic molt content perquè fins ara, potser perquè la gent és molt educada, però fins ara ningú m'ha dit, escolta tu, és molt pesat això, perquè procuro que no hi hagi mai palla. Més, l'estructura aquesta dels 6 capítols, 6 més un epíleg, fa que cada capítol tingui una dinàmica pròpia. De manera que quan n'acabes un, que acostumen a ser unes 100 pàgines o 100 i una mica més, n'acabes un, entra el següent amb una mena d'enigma o de cruïlla important pels protagonistes, però que això no es resol de seguida, és a dir, crea expectativa. Aleshores, cada capítol té la seva pròpia dinàmica que fa que el lector no el vulgui deixar. Aquesta és una pretensió.
Me'n vaig una mica mare, Ramon, perquè Ramon Solsona, que avui ha vingut a presentar-nos a l'estudi de la caravana de Ràdio Estel, aquest temps enrere, aquesta darrera novel·la editada per Proa, jo crec que Ramon Solsona, i això és opinió personal, jo crec que Ramon Solsona hauria de ser d'aquelles lectures obligatòries a l'ESO, a batxiller, a l'escola, per tal d'agafar-li el gust a la lectura. Ara bé, sempre em crea el dilema això de si una lectura obligatòria ajuda al gust a aprendre el gust de llegir o no a l'escola. I sempre els hi pregunto quan tinc els escriptors, perquè vosaltres en sabreu més d'això. Això pot ajudar o pot anar a la contra?
El tema és fondo, eh? El tema és fondo. Jo he estat professor d'institut molts anys, eh? Jo sóc un gran defensor de les lectures obligatòries. Un gran defensor. Però, les lectures obligatòries han d'estar molt ben pensades, han d'estar molt treballades, han d'induir a provocar ganes de llegir i no a vacunar contra la lectura. Perquè una filla meva, quan anava a l'institut, li van fer llegir un llibre enorme, gruixut, pesat, que se li va fer pesadíssim, i la mateixa professora, l'any següent, una altra obra del mateix autor, més gruixuda encara. Jo aquesta persona l'hauria escanyada, dic, home, per favor, és que això... Jo no vaig intervenir, però... Jo tinc una anècdota molt bona, que és que jo recordo que una vegada... Jo era professor de castellà, Però és el mateix. És a dir, entre català i castellà és el mateix. Tenim els mateixos plantejaments, els mateixos problemes, etc. I recordo que una vegada discutíem amb els meus companys de l'assignatura posar Romeu i Julieta. I jo els vaig dir, escolteu, no, perquè Shakespeare és molt dens. Shakespeare té conceptes molt, molt elaborats, a vegades molt poètics, però d'un nivell elevat. Vaig perdre, diríem, no vaig convèncer els meus companys i vam posar Romeu i Julieta. Romeu i Julieta, amb nanos de 15-16 anys, va arrasar.
Sí?
Va arrasar. Clar, perquè és l'amor aquest, exaltat, els problemes de... I això em dona la mesura que, bueno, doncs, si tu estàs al cas, pots fracassar, perquè és veritat, eh? Pots dir, escolteu, llegiu tal cosa i que no funciona, però has de saber tocar de peus a terra. Per exemple, hi ha una cosa que ja veig els nens que van amb el, com es diu, el nen màgic aquest de si ara no em surt el... Bueno, els llibres aquests tan famosos de la britànica... Bueno,
Harry Potter.
Sí. Doncs, que jo he sentit... és que el Harry Potter no té qualitat literària. No ho sé, perquè no l'he llegit. Però m'importa un rave. Si la canalla s'hi enganxa... Escolta, fantàstic. Jo recordo que, en general... molts de la meva generació, i d'altres, comences llegint coses que són molt senzilletes i que són molt infantils o que són molt juvenils. El gust per la lectura s'ha de treballar des de casa, i encara faig una salvetat que és molt important. A vegades et trobes amb pares o amb famílies angoixades perquè el nen, perquè el fill, perquè la filla, és que no llegeix. A veure, potser no li cal. En el sentit que potser toca molt bé la guitarra o potser farà bé una altra cosa. No els hem de pressionar de que ha de llegir tant sí com no. Si llegeix, molt millor per ell, perquè s'enriquirà. Però si no, escolta, tampoc és un drama.
Ramon, has escrit novel·les que els lectors sou que recorden, com Les hores detingudes al 93, No tornarem mai més al 99, Línia blava al 2004, L'home de la maleta al 2011, Allò que va passar a Cardós al 2016, o 17 pianos que ara ens recordaves al 2019, o aquest darrer, Temps enrere, editat per Proa. Però també s'ha rebut premis per totes aquestes novel·les. El Premi Sant Jordi, el Crítica Serra d'Or, el Prudenci Bertrana, Lletra d'Or... Què signifiquen aquests reconeixements per tu?
Mira, jo crec que no hi ha ningú, almenys no és el meu cas, En el món de la creació, crear, sigui música, sigui teatre, sigui ballet, sigui... perquè et donguin premis, és absurd, és que no té sentit. Ara, si te'ls donen, doncs molt millor. És una satisfacció, perquè aquesta feina és una feina solitària, és una feina que estàs tu tancat a casa. Jo, quan hi havia el confinament... per dir-ho així, m'era igual que estigués confinat com no, perquè jo ja ho estava d'una manera natural. És la feina d'un escriptor, està confinat a casa escrivint. Per tant, si després hi ha un reconeixement públic que li dona ressò, sobretot li dona ressò a l'obra, doncs millor, esclar.
Em deies, aquest llibre, aquest Temps enrere, me'l vas troncar una mica per temps, sí. Els 17 pianos, sí. No? T'ho pregunto cap al futur. Ja estàs treballant amb altres projectes?
Si vols dir que això m'ha estroncat algun altre, algun altre projecte. No, tinc coses al cap, Tinc coses al cap. Ara, una buidada com aquesta no la faré, segur, perquè això ho anava arrossegant de fa temps. I tinc coses bastant diverses al cap. No sé què faré. Ara, que no m'estaré assegut al sofà davant de la tele dient ja s'ha acabat d'escriure, de moment no.
Temps enrere, editat per Proa. Ramon Solsona, un plaer aquesta conversa amb tu, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Quintero, León i Quiroga, Panellets i Panellons, les hores César, Cubala, Moreno i Manchón. Temps era temps, que d'hora i malament ho vam saber tot, qui eren els reis, d'on venen els nens i què menja el llop. Tot barrejat amb el paler i la formació de l'espíritu nacional i els primers divendres de mes. Senyora Francis, m'entén amb aquests coneixements. Què es podia esperar de nosaltres si encara no sabem, senyora, que serem quan siguem grans, els fills d'un temps, els fills d'un país orfe. Fills d'una grande i libre, Metro Golding Mayer, lo toma o lo deja, goma si la va. Sora César, Cubala, Moreno i Manchón.
Ràdio Estel.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Segur que moltes vegades heu escoltat dir que l'aigua del mar té molts beneficis pel nostre cos. Avui us destaco alguns d'aquests beneficis.
L'aigua i la natura.
I és que l'aigua del mar, tant de forma externa, mitjançant el bany, com interna, al beure, conté nutrients essencials que, entre altres efectes saludables, ajuden a equilibrar l'organisme, prevenen i milloren diverses patologies, milloren la qualitat de la pell i alleugen l'estrès. Cal destacar també que l'aigua marina, a diferència de l'aigua dolça de rius i llacs, conté minerals com ara zinc, iode, potassi, magnesi i altres oligoelements que li atorguen moltes propietats beneficioses per a la salut. Així que ja ho sabeu, tot i que l'estiu ens hagi dit adeu definitivament, no està de més fer una visita a la platja de tant en tant, sobretot aquells que la teniu a prop, per ser partícips dels seus beneficis. Tot i que sempre serà interessant i recomanable consultar un metge abans d'utilitzar l'aigua de mar com a teràpia i conèixer-ne molt bé els pros i els contres per tal d'utilitzar-la correctament.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana. El bar. Una entrevista diferent.
Vinga, va, 3 minuts que passen de 6:15 de la tarda i nosaltres que ens movem amb la caravana cap al bar, cap a la Granja Primavera, al carrer Bruc, número 121 de Barcelona, per entrevistar ni més ni menys que amb un cineasta. Albert Serra, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Vols prendre alguna cosa o no?
Una Coca-Cola Zero.
Amb qui aniries a prendre alguna cosa, una Coca-Cola Zero, per exemple? Amb algú que critiqui malament una pel·lícula teva o amb algú que digui que és molt bona?
Depèn de qui no. Depèn, hi podria haver que crítiques dolentes de que són interessants o de bones que són no interessants. O sigui que tot depèn del que digués la crítica. Amb això jutjaríem.
La crítica al món del periodisme et defineix com una persona desafiant, intel·ligent i excèntrica. Tu t'hi consideres així?
Desafiant no és l'objectiu, simplement que potser el mateix que excèntric, les propostes o diguéssim la manera en què defenso aquestes propostes, com que són poc habituals en el món de, diguéssim, del nostre entorn, del cine que ens envolta, doncs inevitablement són qualificades d'aquesta manera, però és només perquè són diferents. I l'última era?
Era desafiant, intel·ligent i excèntric.
Ah, bueno, et sento intel·ligent, no sé, això no és un mateix, no?, qui ho ha de dir.
Amb quina paraula et definiries tu?
Bueno, més que res, apassionat del que faig i amb uns quants coneixements, això sí.
T'importa la crítica en general?
No. M'importa la de 2 o 3 persones que jo conec i que fa molt de temps que, vull dir, que m'influencien en el sentit de que entenen exactament el que jo faig i en quina direcció va cada proposta, ja molt en concret, és a dir, el que les innovacions que representa, per petites que siguin, cada pel·lícula, i ells sí que saben de què va i d'alguna manera la seva opinió sí que m'influencia.
Que ells sàpiguen de què va vol dir que el públic no sap de què va?
No sap de què va perquè no entenen el que és l'evolució del cinema contemporani. Hi ha molt poca gent que estigui al cas en aquest sentit, fins als últims detalls, em refereixo, i el valor de les coses per la gent que no hi entén molt no... S'hi ha d'entendre molt i no n'hi ha gaire de gent.
Aleshores, per què fas pel·lícules, Albert? Per aquesta poca gent?
No, això, els espectadors, poca gent d'ara poden ser molts en el futur. Moltes coses que semblaven difícils abans, després amb el temps s'assimilen, i una cosa que era per una elit totalment minoritària, després amb el temps ho acaben tenint més gent. Tampoc és l'objectiu de fer-los per ningú. Simplement això, cada pel·lícula respon a uns desafiaments purament estètics i formals de l'anterior, i per tant això és l'objectiu. Si la gent ho aprecia més o no és un altre problema.
De seguida parlem de la teva darrera pel·lícula, Pacific Fiction, però abans sí que m'agradaria saber si creus que els directors i directores de cinema sou massa egocèntrics.
No crec que en qualsevol altra professió. No sé, simplement el director és el responsable màxim de tot, de, diguéssim, l'entramat de la fabricació de la pel·lícula, i això podria ser comparable, pues, a qualsevol empresa o a qualsevol... És veritat que tenen una exposició pública, però vull dir que en qualsevol cas sempre seran menys egocèntrics que els actors, molt menys, o menys narcisistes.
Són molt narcisistes els actors o no?
Bastant. No tant els que hi he conegut, perquè he tingut la sort de sempre, pues, treballar amb gent més o menys normal.
Però és menys normal, eh?
Sí, entenc que una professió en què es fonamenta que està tot el dia, pues, que la gent, pues, t'admira o admira, no? Ja només per això, és el que li passa a la gent amb això de l'Instagram, pues, imagina't multiplicar per 30.000 o 30 milions, saps?
Parlant d'Instagram, tu no tens xarxes socials, eh?
No.
Espera, que li sona el telèfon. Per què no tens xarxes socials?
Perquè no serveix per res i perquè trobo que és una cosa dolenta, nociva i que mata l'autenticitat de la gent, i dir, tot el que, diguéssim, a mi m'agradava abans de que existissin, moltes d'aquestes coses han desaparegut, sortosament no totes, i no ha aportat absolutament res de positiu. Si tu em dius una sola, vull dir, aportació positiva que hagin fet les xarxes socials al món o a la humanitat, et diré, vull dir, et donaré la mà, et felicitaré, convidaré a sopar, però no tenen absolutament cap qualitat, i sí que tenen molts defectes, i totes les conseqüències que tenen són dolentes.
El món de Twitter no genera debat, per exemple, i això està bé?
Debat superficial. Pel mateix preu ja podríem fer-ho en blogs, desenvolupant una mica més les idees.
T'ho pregunto tot plegat d'una altra manera, eh? Ens hem convertit en una societat on el postureig, ara en parlàvem, amb les xarxes socials, l'aparença, preval per sobre de l'essència?
Sempre ha sigut així. L'única cosa que ara és tan i tan massiu i tan, diguéssim, extremadament absurd, no? Fins a límits absurds en què gent completament anodina i, vull dir, anònima, pues, això acaba tenint una... No sé, trobo... No sé, és que no hi estic ficat, i vull dir que no... Clar, és un lloc on no pots ensenyar cap contingut d'alguna cosa que facis, per tant, ho trobo una mica, és com una cosa de màrqueting, com deia en Carles Gelfeu, diu, abans era una gent que es dedicava al màrqueting, era una gent molt específica, ara sembla que tothom fa màrqueting, bueno, no sé.
Et preguntava a l'inici per què feies pel·lícules. Albert Serra fa pel·lícules per passar la història com un gran director?
Tampoc seria el motiu. Diguem que tot són conseqüències del que et deia abans, de que cada pel·lícula respon a uns desafiaments estètics concrets, no?, que intenten millorar o amplificar o complexificar el que estava fet en l'anterior. Per tant, si això té com a conseqüència, que probablement ho tingui, saps?, que sigui millor recordat o que sigui més apreciat en el futur, pues sí, però tampoc és aquesta... La idea de la glòria, evidentment, és una idea que tothom vulguis anar a pensar alguna vegada.
Quin és, Albert, el desafiament de Pacific Fiction?
Intentar incorporar les qualitats de les pel·lícules anteriors en una història o en un format lleugerament més narratiu, lleugerament més... més amable, però tampoc era perquè hagués de ser així des del principi, però sí que hi havia d'haver-hi que component una mica narratiu de peripècia, etc, sense que perdin, saps, gens de la seva força, de la seva essència, i que això pogués ser compatible. Era una cosa bastant, diguéssim, inversemblant o inverosímil, i s'ha demostrat que pot ser, o sigui que a partir d'aquí es pot aplicar a moltes altres coses que a priori podrien semblar més difícils encara.
Ara ens ho deies, que Pacific Fiction és una pel·lícula lleugerament més narrativa, amb aquest fil narratiu. De fet, amb un fil narratiu, la primera de les 10 que n'has fet, de totes les teves pel·lícules. Per què has esperat fins ara fer una pel·lícula amb aquest fil narratiu?
No ho sé, tampoc m'ho havia plantejat mai. Hi havia, des de que va sortir el digital, a nivell, diguéssim, més conceptual, hi havia tantes, diguéssim, tantes innovacions i tant de radicalismes a aplicar encara a l'imatge en moviment i especialment a el que entenem per cinema dintre de totes les modalitats d'imatge en moviment que no se li veia. Però un cop pues, vist els límits d'algunes d'aquestes propostes a nivell conceptual, sí que, saps, es podia encara fer una mica més sorprenent, no? Una mica més inestable, no? Barrejant-ho d'una manera més imprevisible.
Aquell llargmetratge Pacific Zone, que va ser subvencionat, com coneixeu, a França i per molts crítics de cinema espanyol, en el Festival de Canes, que ha significat per tu una Canes?
És una plataforma important, evidentment, però personalment no em significa res per mi personalment en tant que director. Saps que jo tinc una espècie d'esquizofrènia perquè sóc director i productor alhora. En tant que director m'és absolutament indiferent, com podràs entendre, per raons també pragmàtiques, perquè si comences a preocupar-te d'aquestes coses, però al final ja no acabes fent res, o acabes fent, vull dir, tonteries només per complaure la gent, ja sigui el públic massiu o ja sigui un públic elitista que escull les coses en aquests llocs de prestigi. Però com a productor, evidentment, és una gran plataforma per la pel·lícula en si mateixa, sobretot pel que m'interessa a mi i tal com és l'estructura del finançament de les pel·lícules avui en dia per la pròxima pel·lícula, perquè això és el més important.
Com ha estat l'experiència, Albert, de gravar aquesta pel·lícula Pacific Zone a Tahití?
Normal. Normal.
Bueno, tothom va a Tahití, eh?
No, però agafes un avió i pots anar-hi, no sé. No tothom va, jo què sé, a Grècia, i si vols hi pots anar-hi.
Com s'inspira Albert Serra per escriure, per dirigir, per produir una pel·lícula com aquesta?
Tinc dos o tres idees i li pregunto a la gent que treballa amb mi quina volen fer.
Tal qual?
Tal qual.
L'opinió de la resta, et preguntava abans per la crítica, eh? Per tant, l'opinió de la resta en el procés de creació de la pel·lícula és important?
Estem parlant d'una resta que és una gent molt propera, que sí que és important, i també a vegades, perquè això sí que m'agrada bastant, també s'ha de dir, sí que invito moltes vegades a gent més... Al contrari, és un valor, en aquest cas, a gent no específicament avesada en tots els intríngulis, allò més, saps?, més de detall del cinema contemporani, però bueno, gent més o menys amb una sensibilitat normal, amb una cultura, amb un petit interès, i sí que els convoco perquè vinguin a veure, evidentment, en fases avançades del procés, i me'ls escolto, més que res els miro quan em miren la pel·lícula, a veure quin tipus de reaccions tenen, i evidentment els escolto perquè són gent que en general respecto. I sí, la seva opinió, evidentment, jo decideixo després del que em sembla, però moltes vegades una opinió d'una persona que no ha vist res és interessant, perquè pues, té una sensibilitat, saps? Coses que ja se'ns podrien escapar a nosaltres perquè inevitablement donem per suposades moltes coses, és molt difícil fer una abstracció absoluta, no? I posar-te en la posició de no haver vist mai una pel·lícula, és impossible recuperar aquesta, diguéssim, sensació de desconeixement total. Per tant, sí que és interessant, i ho faig molt sovint. De fet, a mi m'han convidat a vegades a mirar pel·lícules, una vegada m'han convidat amics a mirar pel·lícules, o amics, o gent coneguda seves, i resulta que ja estaven acabades. Jo no ho sabia, pensava que era un muntatge com jo, i dic, així, què vinc a fer jo? Que jo la diré, si em ve de gust del cine. Vull dir, si em preguntes per què es podia canviar alguna cosa en funció del que digués, no? Si no...
Vas molt al cinema, no?
No, mai.
Per què?
Perquè, bueno, mai. Sí que vaig en els festivals, o si es volies dir en el cinema de les sales...
Sí, sí, a les sales de...
Mai. Perquè no hi ha cap, quasi bé cap pel·lícula que es pugui veure, perquè la distribució pues, no és allò ideal, i moltes de les úniques que m'agradaria veure, ja els he vistes abans en un altre, en un festival o en algun altre lloc. És molt estrany que en una sala de cinema aquí a Catalunya facin una cosa que jo m'interessi i que no hagi vist.
Tens la sensació que d'alguna manera s'ha prostituït la indústria cinematogràfica?
No, no, ni més ni menys que abans. Al contrari, s'ha fet una neteja bastant higiènica i necessària, que és eliminar totes les pel·lícules del mig. És a dir, aquelles pel·lícules que no són ni comercials, que costen bastants diners, per cert, i que no són ni artístiques. Llavors, saps, aquesta petita neteja ha anat bé.
En aquest sentit, hi ha ajudat o hi ha perjudicat el món del cinema les plataformes digitals?
Des del meu punt de vista, ajuden molt, perquè eliminen, com t'acabo de dir, tot aquest cinema innecessari. I pel mateix preu que ja se podrien emportar tota aquesta gent cap a ells, a treure'ls, que és el que fan, de fet, i ja està, i deixar en pau les sales de cine per als grans espectacles de qualitat, almenys visual, o d'espectacularitat de Hollywood i per al cinema d'autor.
Et preguntava per l'opinió en el procés de creació i em deies que compta l'opinió d'un cercle reduït. El director de la fotografia d'aquesta darrera pel·lícula, de Pacifiction, és Artur Tort, amb ell ja has treballat en altres pel·lícules. Per oferir un bon producte, com i quanta importància té que el director de la pel·lícula pensi igual o gairebé igual que el director de fotografia?
Solen pensar igual, no concebo una pel·lícula en què això vagi de manera diferent, no sé, seria un tipus de lluita una mica absurda, no? Perquè del moment en què un director de fotografia accepta treballar en una pel·lícula és perquè d'alguna manera l'entusiasma el projecte i comparteix la visió del director. No tindria cap sentit que no fos així, és com un actor que ja no vol treballar amb un director, no té cap sentit perquè hi va.
Tant a Pacifiction com a la mort de Lluís XIV ens parles, entenc jo, de la relació entre el poder i la societat d'alguna manera, no? De fet, hi ha qui veu que aquesta darrera pel·lícula seria un contrapunt a la mort de Lluís XIV. Quan hi ha de crítica el poder a les teves pel·lícules?
Les teves pel·lícules no critiquen res ni elogien res, o sigui, a no ser que sigui implícitament la pròpia gent que les fabrica. Però, a part d'això, tot el meu sistema de treball metodològic es basa en la idea de que cap plano, cap imatge, cap combinació d'imatges que fem servir té un significat. Vull dir, i en el moment en què tot això es treballa d'aquesta manera fins ben bé a l'últim moment, no?, en què es guien criteris pues, molt més arbitraris, basat en intuïcions, sobretot en criteris formals de lògica interna de les pel·lícules, de l'estructura de la pel·lícula i de lògica interna de la pròpia imatge, llavors el que sortiran d'aquests significats no està sota el meu control ni sota el control de la gent que ho fabrica. És una cosa que queda al final i és la prova precisament de la petita veritat que poden aportar.
Tu volies, però, certa relació entre Pacifiction i la mort de Lluís XIV?
Però ja sé que temàticament en tinguessin. Totes parlen del poder, parlen de, també d'una certa desigualtat social, és inevitable, i formes i contextes i molt diferents, però sí, podria ser.
Com defineix Albert Serra el poder?
Bueno, el poder es defineix per la sobirania que li otorga el mateix poder, és a dir, no, amb la capacitat de, en una situació extrema, que és la que conti, que és la que defineix el màxim poder, de separar-se fins i tot de les pròpies lleis, no? Això és el verdader poder, quan un es pot saltar les lleis i que regulen la vida de l'altra gent.
Canviem de qüestió, però seguim parlant de cinema, perquè sovint, Albert, has dit en algunes entrevistes que el cinema espanyol és massa predictible, que ja saps com comença i com acabarà la història. El cinema d'Albert Serra és una antítesi de la indústria cinematogràfica a Espanya?
No és una antítesi, perquè una antítesi seria que és una cosa rellevant. Vull dir, diguéssim que jo no perdo tot el temps pensant, vull dir, que això sóc una antítesi d'una cosa tan dolenta. Vull dir, diguéssim que jo em comparo amb gent bona i és en positiu que gent bona internacional, diguéssim, i és en positiu que jo veig la vàlua de les coses. És una antítesi d'una cosa tan dolenta, vull dir, no té cap mèrit.
No hi ha res de bon al cinema espanyol?
No.
Quins són els teus referents?
Referents, pues, en relació a, què vols dir, altres directors de cinema?
Per exemple, sí.
Referents del passat, de cinema clàssic, podria ser, però que intento també oblidar, o altra gent contemporània que m'interessa i que segueixo, però tampoc és que siguin referents. Precisament molts d'aquests directors que m'interessen tenen una personalitat tan única que són com una mica, no, immunes a la influència i tampoc poden generar cap influència perquè són estils i imaginaris, sobretot, i maneres de treballar que no tenen res a veure les unes amb les altres i que fins i tot són inexportables. Per tant,
per la forma de capgirar les històries, no sé si un referent, però un director que t'agrada la forma d'explicar les seves històries seria Quentin Tarantino, per exemple?
No m'agrada especialment el cinema americà. I, no sé, hauríem de parlar en pel·lícules concretes. Té coses que són interessants des del meu punt de vista, fet una pel·lícula que m'agrada, però també altres que són horribles i detestables sota tots els punts de vista.
En una altra entrevista a Radio Televisió Espanyola vas dir: no me doy ninguna importancia, pero me gusta hacer sentir a los demás su propia impotencia. No me doy importancia, pero al mismo tiempo quiero pasar como el más serio. Si no et prens en sèrio, Albert, com saps que el que fas és bo?
Perquè hauria de ser una garantia, ja, saps? Això, hi ha una cosa que entre mig es diu talent, i tu saps que, saps? És com si dius que, ja que sé, en, no, en Messi, no? Vull dir, amb un entreno intentant passant-s'ho bé, jugarà millor que qualsevol dels altres entrenant-se, vull dir, 80 anys i cada dia allà com si, no? És que hi ha una gent que, vull dir, saps, tinguent una lleugeresa, poden ser més seriosos que els altres dedicant-s'hi, vull dir, seriosament tota la vida. No sé, no té res a veure una cosa amb l'altra. Stendhal va escriure a la cartoixa de Parma en 50 dies, Flaubert amb 3 anys, vull dir, Madame Bovary, totes dues són obres mestres.
T'agrada el sentit de l'humor?
No sé què vol dir el sentit de l'humor. Jo segueixo la divisa dels surrealistes, que tot és sèrio i tot és humor. No faig diferència, per mi, tot és broma i tot és sèrio. No veig que, vull dir, que no faria cap broma que fos mentida. No veig...
Faries
no veig
una...
No sé què és el concepte d'humor.
Faries una comèdia, per exemple?
Sí, una comèdia, però... O sigui, això és una cosa, diguéssim, el gènere és una cosa que sortiria a posteriori, no és una cosa que et plantejaries. És una cosa que han de donar les pròpies circumstàncies i, no sé, pot donar com a resultat que sigui divertit, però no es planteja des del principi perquè no se sap. Vull dir, la complexitat de la fabricació amb els actors, saps, quan es fan sèrio, impedeix precisament que es pugui tenir un plantejament de comèdia des del principi sense que sigui ridícul.
Parlàvem abans de Pacific Fiction, la darrera pel·lícula d'Albert Serra, però ja podem començar a parlar de nous projectes perquè crec que entraràs en el món de la tauromàquia en el proper projecte, no?
És un documental que em van encarregar o demanar que si volia fer, no em van dir el tema i no trobava mai cap tema, i al final l'únic tema que vaig trobar que m'interessés era aquest. I m'agrada bastant perquè... D'entrada, perquè pel tema humà dels toreros, sobretot els que nosaltres estem seguint, és molt interessant, i perquè, bueno, és una cosa fora d'època, està bé.
Tenim títol o no per aquest documental?
Tardes de soledat. Molt important, no?, avui de les xarxes socials, i que la gent ningú vol estar sol, però en el fons hi està i tal, però un que deliberadament hi està i, a més, en perill de mort, o sigui que...
Si parlem d'altres pel·lícules, actualment, com sabràs, després que sabés Carla Simón i el seu curt Alcarràs representarien a Espanya els Oscars, està en boca de tots, Carla Simón.
Què representarà els Oscars?
A principi, ha entrat per la cursa als Oscars aquesta pel·lícula de Carla Simón, Alcarràs.
Ah, val.
En la qual ha treballat sense actors. Això ho has fet tu abans, treballar sense actors. Com ho valores, això?
Jo he fet 50.000 persones des de l'inici del cinema. No té cap... No diu res ni a favor ni en contra.
L'has vist, Alcarràs, o no?
No.
Penses veure o no?
No crec. No, vaja. No seria una pèrdua de temps.
Sí que voldria parlar, per últim, amb tu, Albert, perquè, com saps, un dels debats que s'han posat sobre la taula les darreres setmanes... justament per les xarxes socials, o sigui que no sé si ho sabràs, és el tema de la definició de cultura catalana. Què és la cultura catalana i de què depèn? És a dir, depèn de la llengua, depèn de la producció, del director, dels calés, de què depèn la cultura catalana?
Estem parlant de cinema?
Sí.
És difícil de definir. No sabria com... Sincerament, no sabria què dir. Té massa sentit la pregunta, per començar? Aquest és el tema. Vull dir, saps? Diguéssim que el primer que es veu, no, és la categoria d'autor, no? I això, si això està més o menys, diguéssim, anclat dintre d'una societat concreta, o la representa més o menys, o no la representa, per mi és completament indiferent.
No sé quin valor... Tu no et sents cultura catalana, per exemple?
És que no sóc jo qui m'haig de sentir, vull dir, això són classificacions, és com si tu dius, tu et sents, ja què sé, no sé, director europeu, no sé, sí, no sé, què vols que et digui, no, jo crec que són categoritzacions que no tenen massa sentit en el món dels autors, o no fan, vull dir, en el món de la gent que treballa seriosament, això no afegeix res ni treu res. Vull dir, no sé, saps? El fet de ser un director francès és més bo, més dolent. No diu res a favor ni en contra. No sé, no li veig el què. No ho sé. No sé per què es planteja el debat, no ho entenc massa.
En cada entrevista al bar tenim sempre amb nosaltres a la Núria Ros, la subdirectora del programa, per fer aquesta petita enquesta de 4 preguntes que et demanem que contestis de forma concisa. Núria, bona tarda.
Bona tarda, Albert. La primera pregunta és: quina seria la pel·lícula que et faria dormir? És a dir, que t'ajudaria a dormir. Quina pel·lícula Albert Serra es posaria per adormir-se?
Home, no me'n poso cap per adormir-me. Miro d'estar concentrat en el que veig.
I si n'haguessis de dir alguna... És a dir, amb altres paraules que no t'agrada, que entenc que després no miraries, però si m'haguessis de dir alguna...
Pues qualsevol de tots aquests directors americans, vull dir, pseudoprofessionals en el pitjor sentit del terme, vull dir, tipus Scorsese, Kubrick, Coppola, sobretot aquests tres que són, en diferència, els més dolents de tots. Però és que no és que em fes a dormir, és que no tindria ganes de mirar-m'ho, no ho sé.
I quina pel·lícula creus que a hores d'ara definiria millor, per exemple, el govern català?
Ostres. Presidents Las Bank.
I el govern espanyol?
La mateixa. És una pel·lícula que es pot extrapolar a tots els països del món.
Creu, Albert Serra, que hi ha molts directors i directores de cinema i pocs de bons? És a dir, que preval la quantitat per sobre de la qualitat?
No, més que en qualsevol altra professió.
I ja per acabar, hi ha periodistes, no?, i en general mitjans de comunicació que cauen molt a la convencionalitat, és a dir, fer entrevistes que saben molt bé quina és la resposta en una mateixa direcció bidireccional. Si m'haguessis de dir, per exemple, de les 10 últimes entrevistes que has fet, quantes t'han interessat o Albert Serra ha gaudit, me'n sabries dir alguna?
No, de fet, jo sempre dic el mateix. L'interessant són les respostes, no? Vull dir, la pregunta no té cap interès. És veritat que a vegades motiva més una cosa o una altra, però crec que el que respon és el que ha de fer abstracció d'això i ha de respondre-ho millor.
Demanaria sinceritat, Albert, però sé que la tens. Ha estat aquesta una entrevista de merda?
No, totes les ja et dic. No depèn de les preguntes. Al contrari, m'agrada bastant el... Això que dius, de fer preguntes així bastant ràpides i que no, saps? A vegades també està bé, que això no es fa tant, no?, que en vez de fer preguntes, que a vegades també es faci alguna pregunta en relació a la resposta que ha donat, no?
Albert Serra...
Sempre és més espontani, sí.
Albert Serra, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres al bar, que vagi molt bé.
Vale, gràcies a vosaltres.
La caravana, amb Joan Trias.
Vinga, va, nosaltres que ho deixem aquí, aparquem la caravana fins demà a la mateixa hora, a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. Us hi esperem en un nou viatge de la caravana. Fins demà, que vagi molt bé la tarda. Adéu-siau.